El crític cultural i d'arts escèniques Sant Cugatenc Eduard Gené i el director musical Lluís Cabal reflexionaran sobre la sarsuela, cançó d'amor i de guerra, que representa aquest diumenge al Teatre Auditori. Per parlar-ne sobre aquest tema tenim amb nosaltres l'expert cultural Eduard Gené. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
La sarsuela, cançó d'amor i de guerra, amaga diferents factors que la fan especial. Un primer és l'argument, que fa un clam a la llibertat dels pobles, però també amaga darrere seu una crítica també, i a més va estar prohibida durant l'època que es va escriure, durant la dictadura de Primo de Rivera. D'aquests factors, quin creu que és el que la fa més especial?
Home, jo crec que la cançó d'avui de la guerra d'entrada és la, podríem dir, sarsuela catalana per excel·lència. És a dir, és la sarsuela que tothom, quan parla de la sarsuela catalana, que n'hi ha moltes més, fa referència sempre a Cançó de Morir de Guerra. L'obra es va estrenar l'any 1926, com tu deies molt bé, doncs, sota el dictador Primo de Rivera, i a més amb un capellà general que es deia general Milans del Bosch, terrible, parent del Milans del Bosch del golpe del 23F, que el que va fer va ser posar moltes pegues a que es pogués estrenar. I la primera pega que va ser canviar el títol, perquè el títol era Cançó d'un ideal, i després va passar a ser Cançó de Morir de Guerra. La situació es posava a Vallespir, en una època de la Revolució Francesa, però hi havia moments en què es parlava de la llibertat i de la república. En aquell moment, tot i que era república, era evident que parlar de la llibertat era molt complicat, i per tant va tindre moltíssims problemes per tirar-ho endavant, i els autors el que van fer, com fan tots els autors de tota la història de la cultura, és intentar amagar una mica el concepte real dintre d'un entorn que no sigui tan preocupant per des del punt de vista de l'autoritat.
Ja fa molts anys que es va estrenar aquesta sarsuela, però ara es torna a representar a Sant Cugat. L'argument segueix vigent per a vostè com a crític d'art?
Sí, jo penso que sí. L'argument s'ha situat a 1793, però la recerca de la llibertat i la recerca de la felicitat, en el cas dels dos principals protagonistes, l'Eloi i la Francina, que es volen casar i que no poden fer-ho perquè el diner vol que no sigui així, és absolutament vigent. Passa, en definitiva, en totes les obres clàssiques. L'obra clàssica, si és clàssica, és precisament perquè a qualsevol moment és vigent. És igual com allò que em diuen de lo local i lo global. A vegades una cosa molt local acaba sent molt global perquè tothom l'entén. En aquest cas concret jo penso que sí, que és vigent.
Com vostè ha dit abans, el títol era Els soldats de l'ideal i el van canviar. Per què creu que no s'ha tornat a canviar aquest títol ara que ja no hi ha tanta censura, que ja no hi ha censura?
Bé, jo crec que perquè, doncs, del pas dels anys ja el títol ja ha adquirit una diguéssim, força pròpia. I per tant, potser ara canviar el títol, contínuament es tindria que posar, entre parèntesis, Cançó de Morir de Guerra, perquè la gent identifiqués de quina obra es tracta.
Aquesta obra es va estrenar, com ha dit també vostè abans, el 1926, al Teatre El Nou, i ara va venir així a Sant Cugat el 2007 i ara torna. Creu que el Teatre Auditori és un bon espai per a representar aquesta obra, o li faltaria alguna cosa per a que es representessin tots els factors que la identifiquen?
No, jo penso que és un bon espai i m'imagino que el diumenge doncs hi haurà un teatre ple, almenys és el que jo espero. La companyia té la característica, en aquest cas, que la direcció, el director Lluís Cabal, viu a Sant Cugat, que molts dels que intervenen en el repartiment també són de Sant Cugat, que això li afegeix doncs un plus, diguéssim, d'interès, perquè estem parlant concretament de 7 o 8 persones com a mínim dels que estan actuant, i potser del cor diverses més, a part de que la direcció escènica també és d'una persona que viu a Sant Cugat, en Jordi Tena.
L'any passat el Teatre Auditori va acollir Homenatge a la sarsuela, que era una obra creada a partir de fragments, aquesta sortia. I creu que tornarà a tenir una acollida gran aquesta sarsuela sencera després d'haver hagut un homenatge diferent i més original?
Sí, com deia, penso que sí. Penso que la resposta serà bona. Almenys ho espero. Com a mínim ho espero que sigui així, aquesta és la veritat. Sí, penso que sí.
Arran d'aquest homenatge, vostè també va dir que creia que la sarsuela era un gènere que s'havia marginat una mica i que es comparava molt amb l'òpera. Continua pensant això?
Sí, penso que la sarsuela té el seu lloc, o hauria de tenir el seu lloc dintre dels espectacles musicals, com el té l'opereta vienesa. Qualsevol va a Viena i hi ha 3 o 4 teatres que estan fent opereta vienesa. Per tant, a mi sembla que l'òpera és un tema, la sarsuela és un altre, el género chico és un altre, i tot plegat podia funcionar. El que passa que, per motius que a vegades s'escapen, doncs no sé per què ha quedat... Sobretot, és menys preada. O sigui, és com un... És un gènere que molta gent diu, inclús gent aficionada musicalment, diu, no, sarsuela és una cosa, això, poca cosa. I no és veritat, hi ha sarsueles boníssimes, com hi ha òperes dolentíssimes.
Què creu que fa especial aquest gènere front uns altres?
Home, jo diria que en el cas de la sarsuela el que hi ha és molta... està situada, està en molts casos situada en el propi país, i per tant en aquest sentit hi ha personatges que es poden identificar molt bé. Però senzillament jo penso que com a gènere, insisteixo, té una categoria pròpia que podia mantenir-se perfectament en l'escenari. No sé per què no passa, no ho sé. Potser per l'economia. Tens?
I parlant precisament d'això, d'economia i el context de crisi actual, creu que aquest context el que fa és perjudicar més a la sarsuela o a tot en general?
No, jo diria que tot, eh? Mentre hi hagi un govern que digui que la cultura és entreteniment només, ho tenim malament. I per tant, tenint en compte que a més els països de l'Europa que tant volem ser, europeus, etc., en molts casos no tenen aquesta diferència tan brutal de l'IVA, per exemple, que ho perjudica moltíssim. És a dir, hi ha països que a l'IVA, la cultura, està en el 4%, està en el 8%, hi ha diferències entre els tipus d'espectacles, per tant, no ho tenim bé, i econòmicament no cal dir, però una producció de sarsuela és cara. Si es vol fer bé, és cara.
I front a aquesta situació de crisi, quins reptes té el sector de la cultura per fer front a aquestes retallades i a aquestes pujades de l'IVA?
Mira, creativitat. És a dir, intentar fer el màxim de coses amb el mínim de cost. I en alguns casos, no m'agrada la paraula, però diria un cert sacrifici. Que no hauria de ser, perquè en definitiva l'artista, sigui de quin sector sigui de pop, sigui de rock, sigui de sarsuela, sigui de... En definitiva, s'ha de guanyar la vida, teòricament, sobre allò que fa, i no caldria sacrificar-se, però penso que en aquest cas això, creativitat.
I ja per acabar, què es pot extraure de l'obra que representarà aquest diumenge, què pot extraure l'espectador?
Bé, jo diria que es pot extraure que... almenys sobre l'escenari guanya l'amor i almenys sobre l'escenari guanya la llibertat.
I a qui la recomanaria?
Jo la recomanaria a tothom. Tothom. Sé que vindrà un públic que pujarà de 60 cap amunt. Sí. Però la recomanaria a tothom. Sempre i quan entres al teatre traient-se el prejudici, com es treu l'abric o la jaqueta, que es traies el prejudici de sobre.
Molt bé, doncs amb aquesta idea de creativitat a la cultura i de que guanya la llibertat a l'escenari, moltíssimes gràcies, Eduard Gener, per atendre a Cugat.cat.
Moltes gràcies a vosaltres.